explica'm, jo que sóc una turista.
Jo t'explicaré una mica pues, com faria un recorregut, i l'he fet alguna vegada per ensenyar a gent de fora com és el nostre poble i una mica les peculiaritats que té, tant qüestió d'arquitectura com una mica el resum històric del poble, que seria, començaria pel carrer Escoles Pies. Allà visitaríem...
Escoles Pies? Ara imagina que vens de la carretera. Mm-hmm. On te'l trobaries, per exemple?
Sí, el carrer Escoles Pies el trobaries pues, pujant, o sigui que després del que seria el propi col·legi de les Escoles Pies, del centre escolar, pujant a l'esquerra, no? Entraries per allà pel carrer d'Escoles Pies i et ficaries, t'endinsaries en el poble, no? I llavors, pues, a mitjans d'aquest carrer o així, trobaries, abans d'arribar a la plaça Major o la plaça Cabrinetti, trobaries la capella de la Mare de la Gràcia, i bueno, allà llavors t'hauria d'explicar una mica l'anècdota de com es va fer aquesta capella i això, que va ser una promesa que va fer el que en aquell moment era batlle de Puigcerdà, que es deia Antoni Mercader, que en aquell moment Puigcerdà estava sota el domini francès, i que, bueno, que Puigcerdà havia... Bueno, és que aquí havia passat una història una mica llarga d'explicar.
Ja va bé.
Espera't ara com va això. Sí, Puigcerdà, em sembla que Joan II era el rei d'Aragó, i Joan II havia tingut pues, molts problemes amb el temps aquest del príncep de Viana, el seu fill era el príncep de Viana, no? De Joan II. I llavors, bé, pues, havia arribat un moment que en fi, que aquí a Catalunya s'estimava molt més el príncep de Viana quasi bé que el seu pare, i va tenir tota aquella problemàtica, total, que... Bueno, tu que t'interessa, que ara mateix no m'acabo de recordar perfectament com anava això, no?
És igual, te vull dir això.
Però bueno, la qüestió és que per mantenir la guerra contra Barcelona, em sembla que estava molt més aliada, de quasi hi va haver un aixecament en pro del príncep de Viana, llavors pues, el va demanar ajuda al rei de França, i el rei de França, que ja havia estat sempre ansiós de tenir el Rosselló, el Conflent i la Cerdanya, doncs una de les coses, li va deixar diners, li va deixar armament, li va deixar tropes, però amb el tracte de que en cas de no poder pagar, empenyorava aquests territoris, no? Llavors, clar, quan va arribar l'hora, evidentment Joan II no va poder pagar, i la Cerdanya va quedar empenyorada fins que el rei de França no pogués recuperar l'equivalent dels diners que havia deixat en armament i cavalls i soldats en el rei d'Espanya, no? El rei de Catalunya, en aquest cas. Llavors, bueno, el Puigcerdà es va trobar que amb aquest rei francès, que em sembla que era el Lluís...
Qui
ho podia ser, el Lluís XI? És que això, clar, és una cosa d'aquelles que abans de fer el recordat.
Sí. Doncs
pues es va trobar que bueno... I Puigcerdà es va trobar en una situació que bé, que li va respectar una sèrie de privilegis, inclús encara algunes petites coses, vull dir, li va millorar la situació. Llavors van jurar fidelitat al rei de França, però de tant en tant hi havia escomeses de partidaris del rei, del Joan II i del rei aragonès, no? I llavors, pues, cavallers aragonesos i això, pues, s'ajuntaven amb milícies i amb partides i atacaven aquí. Pues, una nit de l'any 1477 van atacar aquí pues, una colla de soldats de cavallers d'Aragó, i quan quasi estava tot perdut, a sobre el vall aquest de Puigcerdà, que era el governador militar també de la Cerdanya, el Mercader, el capità aquest, pues, l'Antoni Mercader, pues, va caure per allà al carrer Escoles Pies, a sobre va caure del cavall i va quedar també molt mal ferit. Llavors, quan es veia tot perdut, que ells perdrien la batalla perquè a sobre estaven en disminució de forces i a sobre van tenir aquestes dificultats de salut i de l'assumpte, pues, bueno, va prometre que si guanyaven, que si es podien desfer d'aquelles tropes aragoneses, que bé que li faria una iglesia a la Mare de la Gràcia. Li va demanar això a la Mare de la Gràcia, i quasi bé sembla que miraculosament, perquè tot ho tenien en contra, pues, finalment es va guanyar la batalla, i al cap d'un parell d'anys o sis ja va venir el bisbe de la Seu aquí a consagrar aquesta iglesia, no? I això és la capella de la Mare de la Gràcia. Pues que més em podia dir, que seguim cap a la plaça Cabrinetti, i allà veiem aquelles arcades que algú parla de que tenen pues, un caire així renaixentista i tal, si tenen alguna cosa d'aquestes. Llavors ja tenim una de les façanes, hi ha un escut de Sant Jordi en pedra, que aquella casa havia estat de la Diputació del General, o sigui, l'antic nom de la Generalitat. Després es va dir posteriorment la plaça Cabrinetti, degut a que el brigadier Cabrinetti, el general Cabrinetti, va ser un general de brigada que va venir aquí amb reforços al setge del 1874, es va presentar aquí amb reforços i va aconseguir pues, alliberar Puigcerdà del setge dels carlins, i llavors seguim ja cap a la plaça de l'Ajuntament, no? Pujant pel carrer Querol o carrer Florença, i llavors allà pues, tenim un mirador on es veu bona part de la Cerdanya espanyola, una vista molt maca. Allà pues, hi ha un record entranyable, bueno, allà hi ha la Casa de la Vila, que havia estat un dels edificis civils més importants de Catalunya, de gaire civil, va ser totalment destruït també el 36, sembla ser que fortuitament. encara queda una sala amb unes arcades del segle XV, i al mig de la clau de volta hi ha les armes de Puigcerdà, que són un món, no? El Puigcerdà floronat, no? Sembla que hi hagi una flor d'Elisa d'Alt, però en realitat és una flor, no? És un món floronat, com el de Gramunt o Bellpuig. I llavors, pues, allà, pues, tenim aquesta vista, tenim molt l'edifici de l'Ajuntament, que bé restaurat i tal, encara ha quedat prou d'una cosa bastant digna, i llavors allà tenim el record que Maragall va escriure una poesia, no? Allà veient passar la tempestat així al vall per sobre la Serra del Cadí, pues, va dir que la poesia va ser, m'agrada el pas de la... A veure, m'agrada el... veure la gent del... A veure, ara... M'agrada el balcó gran de la muralla quan la gent de la vila hi va badar i amb l'ull quasi inconmovible aguaita el pas de la llunyana tempestat. Tenim un petit record en allà, en la façana de l'Ajuntament.
Sí, sí.
I llavors seguim per carrer Querol, o si ens estimem més passar per pel centre de l'àrea comercial, passaríem per carrer Major i llavors acabaríem sortint a la plaça de Santa Maria, que es diu plaça de Santa Maria perquè allà hi havia una basílica dedicada a la Mare Déu de la Sagristia, Santa Maria de Puigcerdà, i llavors de l'única que només en queda com a resta, en queda el campanar que es va deixar com a torre de guaita. Aquesta església es va ser desmuntada i cremat, tot el que contenia va ser cremat l'any 36 i va ser desmuntat també l'any 36, i només va deixar, pues, aquell campanar, no? En aquell campanar, pues, ja havíem a la base, pues, les restes gòtiques, una portalada del segle XIV, hi ha una petita com baix relleu en allà gravat en la pedra, que està esculpit un, diguem, el traginer, que és un senyor amb un vestit de l'època i un bomborret allà amb un bastonet anar-li donant en el... sembla que l'altra mà s'aixuca el suor, queda molt, molt, una cosa molt graciosa, el que dona gràcia a tot el conjunt, no? Llavors hi ha aquestes arquivoltes, aquesta portada que et deia del segle XIV, i llavors si pugem per una escala de pedra molt molt maca, perquè és una escala de pedra de cargol molt, molt medieval, no? Té molta gràcia això, pues arribem, pues, pues accedir a la part més ampla del campanar, i a partir d'allà ja agafem unes escales molt més amples que antigament eren de fusta, ara fa poc s'han fet de ferro per poder fer una visita turística a dalt, i s'accedeix a dalt de tot el campanar. Aquest campanar, hi ha l'anècdota que fins ara, pues, tothom deia que tenia 42 metres i 42 metres, i totes les publicacions s'anaven repetint el tema aquest dels 42 metres fins que s'ha tirat la cinta i en té 35, no? O sigui, 7 metres, déu-n'hi-do, no? 7 metres. I bueno, pues seguim, no, si vols.
Seguim.
Pues des d'allà, pues clar, la vista allà es veu efectivament tota la Cerdanya, no? Pràcticament es veu tota la Cerdanya espanyola i tota la Cerdanya francesa. Des d'allà, pues podem explicar més o menys com segueix la frontera, podem parlar una mica de l'enclau de Llívia, que també es veu des d'allà. Podem parlar una mica de Font-romeu, que també és una de les meravelles de Cerdanya, dels... Oh, m'agrada, vull dir, a vegades veu un grup de gent així a l'Institut d'Estudis Cerdanya, l'altre dia mateix van venir uns de Benissa, una coral, escolta, doncs necessitem algú que els expliqui i tal, si bé no va poder anar-hi, doncs mira, bueno, ja iré jo. I llavors, doncs, tenim això del forn solar aquest de Font-romeu, ara també hi ha una central també solar, aquí una mica més a prop, que es diu Temis, també, que han fet els francesos. Bé, hi ha cosetes per
estudiar. Ara passem una altra cosa. Relacions amb França, com esteu de relacions amb França? Teniu una relació cordial o hi ha una mena... No, o esteu a marge?
Una relació una mica tonta, però sí. Cordial, cordialment tonta. Per això, vull dir, és d'una cordialitat d'aquelles una mica... Sí, hi ha certes desconfiances i certa... No acaba d'haver-hi una bona sintonia. És molt diferent la seva mentalitat amb la nostra i la seva manera de fer en tots els sentits,
Sí.
Excepte unes quantes persones que se senten catalans i cerdans, els de més
francesos,
bastant ridículs, la veritat. La meva mare és la Cerdanya francesa, jo ho conec bé. La meva mare és, ella és de Palau, però vull dir catalana, no? I s'ha anat perdent cada vegada, així com quan la meva mare era petita i anava a col·legi a principis de segle, bueno, a principis de segle, la meva mare neix el 23, però no sé, pues el 30 o 6, no? que vas al col·legi, això, pues tothom, totes les cases s'entenien amb el català perfectament i tal, no? Pues ara cada vegada es va estilant més el francès i en fi, hi ha una regressió clara allà en quant a el que és la cultura i...
Sí,
vull dir que és trist, això és,
no.
Això és desagradable, vull dir que vas allà i et sents força estranger tot i tinguent casa pròpia, vull dir que
sí.
És bastant penós, sí, sí.
Doncs escolta, és que m'has explicat moltes coses.
Bueno, t'explico una mica el campanar, que bueno, des d'allà podem veure el Puigmal, el Puigpedrós, el Carlit, una mica aquests pisos importants, el que seria la Tossa d'Alp, no? la Serra del Cadí, en fi, una mica el que és la natura i una mica el que és la circumstància històrica de la frontera i una mica, doncs bé, des d'allà què és, què podem orientar, no? Des d'allà es veu la primera torre on comença, diguéssim, la força turística una mica i romàntica de l'Estany de Puigcerdà, la primera torre que seria la del cònsol a Sierbe, que es veu aquesta nana és del mas del cònsol, aquesta noia que has tingut tu abans, sí. És filla d'aquella casa. I llavors aquella casa hi havia la casa de pagès, com era típic aquí, no? Hi havia una torre d'estiueig dels senyors i hi havia una casa on hi havia els masovers, no? Llavors allà se'n diu el mas del cònsol i allò era la torre del cònsol, que està pràcticament ara al costat mateix enganxada a el que ara és el poliesportiu. Pues aquella va ser la primera torre que hi va haver així als voltants de Puigcerdà, inclús el parc, que és el parc Sierbeck, perquè va ser aquest cònsol de Dinamarca a Barcelona el que va promoure turísticament i per tal d'urbanitzar aquella zona, i va ser el primer que va organitzar aquestes festes de l'alta societat barcelonina quan hi va passar l'estiu aquí. Fins, és maco, està bé.
Està bé. Molt bé.
Jo no sé què més dir-te, però bueno, encara diríem més coses, però suposo que ja potser ens passaríem.
Pues ens passaríem. No, per tu que et canses, però perquè, escolta, ja una...